En el darrer pla local d'habitatge, més enllà del que es va explicar en matèria d'habitatge, que també en parlarem perquè ara tractarem d'aquesta temàtica, vam saber que l'Ateneu de Sitges, aquesta seu social, no?, formada principalment per gent molt jove, s'havia convertit d'una manera gairebé, no sé si ara ens ho explicaran, si gairebé involuntària o voluntària, però no sé si tan voluntària, en un punt d'informació en matèria d'habitatge. I, de fet, estaven en tràmits per poder ser com una seu oficial del Sindicat de Llogateres. Doncs bé, sembla que això ja ha arribat a punt, a termini, i que ja són com un node d'aquest sindicat de llogateres, i per tant, d'alguna manera, doncs, entren en aquest servei d'assessorament, d'acompanyament en matèria d'habitatge, que com saben és un dels temes que més preocupa Sitges. Probablement si féssim ara una enquesta a peu de carrer seria la primera preocupació dels sitgetans, sobretot dels més joves, és a dir, d'aquells que encara no s'han independitzat de casa i que probablement s'ho plantegen, i que com aquí ens ha manifestat més d'una vegada en la tertúlia jove, doncs d'alguna manera estan com païnt que no podran viure a Sitges perquè veuen això molt inviable. Doncs entenc que des d'aquest punt d'informació i des d'aquest col·lectiu el que es treballa justament és per intentar que això no passi, que aquest jovent no hagi de renunciar a això, tot i que saben que això depèn de polítiques i de moltes altres qüestions. En qualsevol cas, avui venen des de l'Ateneu per parlar-nos de matèria d'habitatge, d'aquesta tasca que fan d'acompanyament, de servei d'informació, en fi, ara ens explicaran, perquè té prou abast. Àlex Ferrer, què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia, merci.
I Maria Junyent, què tal, Maria? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure, vosaltres sou com un punt d'informació, d'assessorament, des de quan?
Des de fa més d'un any, sí, un any
més
o menys.
I això sorgeix com? És a dir, entenc que en una assemblea decidiu, va, anem a obrir finestreta i que vingui la gent aquí a assessorar-se?
Sí, principalment sorgeix per la problemàtica que ja estaves apuntant tu. Aleshores ens adonàvem que no hi havia un punt d'atenció per totes les persones que tenen un problema habitacional a Sitges, que són moltes joves i no joves,
o sigui, efectivament,
realment afecta a tothom. I aleshores vam pensar que com a Ateneu seria interessant poder oferir aquest servei un cop al mes.
I això és el que feu des de fa un any, però clar, el feu vosaltres, que no sé, clar, és a dir, no sé si vosaltres sou experts en la matèria o us heu hagut de convertir en experts en la matèria.
Sí, a veure, tot s'assessora, bueno, al PIL, que és el punt d'informació laboral, i que després derivarà amb el que derivarà ara, que és el sindicat de llogateres, neix. Sempre en els moviments socials sempre hi ha hagut el punt aquest, no?, de reunir-se i dir, ostres, quines problemàtiques hi ha, com ens podem ajuntar, com les podem fer front. Des de, com jo, per exemple, que hem estat sindicats, que formem part de sindicats, i es posa a la gent que ho necessiti, no?, els treballadors que vinguin i demanin, que venen perquè ve gent amb greus problemàtiques aquí a Sitges, greus problemàtiques laborals, i també amb habitatges, que per això derivarà. I què podem fer nosaltres, o què procurem fer? Una, formar-nos com a treballadors al sindicat, i després donar suport i donar les eines. Doncs mira, conec des de la COS, per exemple, la coordinadora obrera sindical, que també ens dona suport, d'altres sindicats, sempre és dir, a veure, què podem fer, tenim aquesta problemàtica, et truco, et derivo a tu, et derivo a l'advocat.
Sí, al final és fer una xarxa, o sigui, clar que nosaltres no som experts en habitatge,
però
en tant que grup de persones que ens ajuntem amb moltes altres persones que també tenen inquietuds i que volen resoldre problemes que ens afecten a tots i a totes, doncs teixim aquesta xarxa per accedir a recursos i donar-nos entre nosaltres el suport que des de l'administració
no s'arriba a donar.
Bàsicament,
no?
És solidaritat entre les treballadores.
Clar, sí, el que passa que aquesta, ho preguntaven en tant que aquest exercici de solidaritat està molt bé, però de vegades, i no sé si això passa, i no sé si en aquest any us heu trobat i us heu vist d'alguna manera com obligats a formar-vos i a aprendre molt, en sentit que de vegades, per molt acte solidari que vulguis fer, no tens els coneixements per ajudar tota aquesta gent que arriba amb aquestes problemàtiques, que probablement us sobrepassen, o sobrepassen en el sentit que si no us hi dediqueu a això i no formeu part d'una estructura de serveis socials municipal o institucional, no sabeu ben bé com funciona.
Justament, el sindicat de llogateres que va néixer el 2017 a Barcelona té entre la seva organització el col·lectiu Ronda, que és un col·lectiu d'advocats que sap perfectament com funcionen les lleis d'habitatge, que és el que es pot demanar, que no, quins drets podem reclamar, quins no, a banda de tenir filòsofs que estan pensant en l'habitatge, persones que s'hi dediquen directament. Nosaltres el que fem ara com a Ateneu és entrar en aquesta xarxa per poder accedir a tots aquests recursos.
Clar, entenc que aquest any deveu haver pres, no?, del funcionament de tot plegat, dels ajuts, del que es pot demanar, el que es pot reclamar, el que no, de a què tens dret, a què no tens dret, una barbaritat, no?, en tot aquest any, diguem, d'alguna manera, que porteu immersos en això, malgrat que és una feina que ja es feia des d'Ateneu.
Sí, i el que queda, no? I el que queda per aprendre, que vull dir, crec que és bàsic una mica el fet aquest de formar-te. No som advocats laboralistes.
No us hi dediqueu,
no,
això.
No som advocats en dret de l'habitatge, però com ve a apuntar
la meva
companya...
Sí, que ara sabem llegir un contracte, clar, ens hem estudiat. Al final hi ha tres lleis que afecten a l'habitatge i que són les que guien què és el que pot passar i què no. Sabem què et pot demanar o no una immobiliària.
Què representarà per aquest punt d'informació, dit d'aquesta manera, què representa formar part, diguem, d'aquesta estructura de sindicat de llogateres? És això, què implica, no? Què millora, diguem, aquest assessorament, el fet de formar part de sindicat de llogateres?
Doncs el fet és que com a punt d'informació de llogateres, sí, i laboral, que anava junt, sí, habitatge, feina, sí, el que estàvem fent era tenir un punt de primera assistència. És a dir, ens arribaven persones derivades moltes vegades de serveis socials de l'Ajuntament que venien dient em fan fora de casa o a la feina no em volen pagar el que em toca. Nosaltres agafàvem aquest problema i intentàvem resoldre'l. El que canvia ara com a sindicat de llogateres, aquí deixant a banda el punt d'informació laboral, sí, que se seguirà fent a l'Ateneu,
que continuarà, eh?
Sí, sí.
És que funcionem amb una lògica assembleària que no només vol resoldre el teu cas concret, el problema que estàs tenint ara mateix a l'habitatge, sinó que primer vol que hi hagi una conversa al voltant de com de social i com de compartit és aquest tema. És a dir, no és que tu tinguis un problema amb l'habitatge, és que tenim un problema amb l'habitatge, que és col·lectiu. I a partir d'aquí, els casos es començaran a tractar de manera col·lectiva. És a dir, entre tots veurem què passa amb tu, però tu també participaràs en tot el que passa als altres. Per, a la llarga, poder resoldre problemes entre nosaltres. És a dir, quanta més gent sàpiga com funciona un contracte, quina és la llei, què et poden demanar i què no, més preparades estem per fer front als problemes que vinguin.
És a dir, us permet al final formar part d'una xarxa, no?
Exacte.
Això és el bàsic. El sindicat de llogateres, com m'he apuntat, doncs, ostres, tens el col·lectiu Ronda. Aquesta gent, vull dir, en sap molt i n'ha solucionat molt de casos. Si hi ha algú que s'acosta a l'Ateneu, al sindicat de llogateres, a part de que tu et vas formant, a part de que et llegiràs la lletra petita, aquella lletra petita que a vegades no ens llegim i després et descol·loca. I, o sigui, realment quin dret tenim nosaltres com a llogaters, com a llogateres, què ens poden fer, què no, i realment en tenim molts de drets, que la gent es creu que no, o de vegades es deixa... Ah, ostres, és el que hi ha? No, ojo, no és el que hi ha.
Ara entrarem una mica en matèria, però mai volia fer una aturada, perquè Maria has dit, de vegades ens arriba gent derivada de serveis socials. Clar, vosaltres no formeu part, diguem, d'aquesta roda que són els serveis socials de l'Ajuntament, d'una manera oficial, diguem, eh? Però, clar, com arriba la gent a vosaltres? És a dir, clar, al final, l'Ateneu Popular, entenc, és a dir, igual hi ha hagut per un tema de boca a orella, però deies, també ens arriben des del servei social, és a dir, des d'aquí són coneixedors, diguem, l'administració és coneixedora de que feu aquesta feina, no?
Exacte, sí. O sigui, com arriben al PLI? Sí. Doncs diverses persones que han tingut problemes o bé amb l'habitatge o bé a la feina han anat a serveis socials explicant quina és la problemàtica que tenen i des d'allà els han dit, ens sap greu, però no us podem ajudar o bé perquè no tenim les eines o bé perquè no tenim personal, que això és un altre tema que es podria tractar,
sí, sí,
en una altra tertúlia.
És un
però,
meló per obrir interessant, eh?
Clar, per tant, des de serveis socials els diuen aquestes persones, mira, l'únic recurs que coneixem ara mateix al nostre municipi és que hi ha aquest grup de xavals que estan atenent un cop al mes a persones que tenen problemes en aquests àmbits. I aquí Clar, nosaltres vivim una situació una mica tensa. Per una banda, està bé que aquestes persones sàpiguen on arribar i que des de serveis socials es proporcioni aquesta informació, però sí que ens agradaria clarificar una mica amb serveis socials què és el que podem fer i què no, sobretot perquè la gent que ve derivada d'allà no tingui unes expectatives que nosaltres no podem complir. Tant de bo poguéssim, però no podem.
Clar, és a dir, no sou una administració, no formeu part de l'administració pública, per tant no teniu ni els recursos ni les eines per fer segons quines coses.
Que intentem tenir-los, és a dir, ve gent...
I entenc que formar part d'aquest sindicat de llogateres és per tenir-los, no?
Sí, sí, les hem utilitzat,
I quan nosaltres no sabem com resoldre un cas, el primer que fem, vull dir, no ens inventem solucions, el primer que fem és posar-nos en contacte amb persones que sí que ho saben.
Per tant, no, però està bé el matís, està bé fer el matís, perquè al final, clar, les expectatives han de ser potser diferents a les que un va a serveis socials en un ajuntament, no?, que potser va amb unes altres expectatives. Clar, és el que dèiem, aquest és un altre meló per obrir, que des d'una institució com és l'ajuntament hagin de derivar.
Fixa't que és un dels motius per la qual neixen aquest tipus de, no, d'organitzacions, a dir, ningú m'ajuda, escolta,
organitzem-nos
i procurem establir les eines per és que al final és per viure
per
millor i per viure dignament a nivell laboral i a nivell d'habitatge.
Sí, sí, el que dèiem, no entrarem en el debat perquè, clar, aquí ara podríem preguntar fins a quin punt que acabem depenent, no?, i les administracions acaben aquí arrepenjant-se, no dic que sigui el cas, ni molt menys, dels serveis socials, que sabem que van desbordats i que són els que són, però clar, és una mica aquesta cosa de, mira, doncs que ho facin els altres, no?, i nosaltres així ens...
Queda en un terreny una mica confús.
Sí, sí, bé, en qualsevol cas, va, centrem-nos en aquest punt informació laboral i en aquest cas sobretot de llogateres, no? A nivell d'habitatge, dèieu, un cop al mes obriu la consulta, diguéssim, és un cop al mes, Maria?
Sí, és un cop al mes, el que passa és que el canvi d'ara és que a partir de dilluns, que fem aquesta primera assemblea, dilluns 22 a les 7 a l'Ateneu, ja comença a dir-se Sindicat de Llogateres de Sitges, deixem de dir-li punt d'informació de llogateres i passa a ser una assemblea del sindicat.
D'acord, i la gent que estigui interessada, com pot saber quin dia, en quin moment els poden atendre?
O sigui, aquest primer dilluns, aquest dilluns farem la primera assemblea a les 7 i a partir d'aquí decidirem quin dia del mes fem l'assemblea mensual, perquè el que farem és coordinar-nos amb el sindicat de llogateres del Garraf, que és d'àmbit comarcal, que ja fa una assemblea mensual a Vilanova. Aleshores, intentarem que totes dues quedin ben repartides al llarg del mes, és a dir, que no estiguin juntes, perquè així entre totes dues podem resoldre casos, cobrir tot el territori.
Anem a parlar una mica del tema experiencial, que porteu un any rebent gent, no? Entenc que molta gent, no? Ha vingut molta gent?
Clar, no sabria si dir molta, però ha vingut gent.
No
hi ha casos.
No són dues persones, ni tres
persones.
No hem
estat allà esperant.
Amb els braços creuats.
Lamentablement.
Us han sorprès els casos?
Sí. Hi ha casos aquí a Sitges de moving laboral exagerat. O sigui, realment gent que al seu lloc de treball pateix vexacions increïbles i que t'arriben amb uns temes. Aquí en el cas de Sitges podem parlar des de l'àmbit de les obres, no? De la construcció, que va com va, i aquí Sitges, no?, com s'està construint aquí a tort i a dret, doncs també hi ha un submón que no coneixem, no? I que a dins hi ha molta gent que cobra com cobra, treballa com treballa, però la qüestió és que surti una casa ben bonica que es vendrà per 1 milió d'euros. Qui la fa o com la fa ja no és problema nostre. Però i aquí sí que t'arriben casos de realment greus.
Això a nivell laboral, a nivell d'habitatge?
A nivell d'habitatge, la veritat és que arriben casos que trenquen el cor. O sigui, de fet, ara, abans de pujar aquí, parlàvem de que hi ha un cas, és a dir, no podem dir persones ni llocs, evidentment, però molt més a prop del que ens pensem, i per tots els carrers de Sitges pels quals caminem i fem vida, hi ha persones que estan a punt de perdre casa seva, en molts casos, no perquè tinguin una renda baixíssima, sinó perquè el pis o el lloc on viuen, on han viscut tota la vida, ha canviat de propietaris, que veuen que en lloc de cobrar 600 euros, 700 euros, 800 euros, en poden cobrar 2.500, per tant, aquestes persones les fan fora de casa. O sigui, aquestes persones que han viscut tota la vida al mateix lloc...
Clar, perquè pensem-ho, és que hi ha gent que porta 30 anys vivint de lloguer en una casa.
Exacte.
És a dir, que de vegades ens pensem que aquest fenomen no existeix, aquest fenomen existeix. És a dir, molta gent...
O existia, potser.
Cada vegada menys, és veritat. Clar. Cada vegada menys, perquè diguem que la cultura del lloguer tremola bastant i trontolla bastant. Però clar, hi ha gent que viu en aquestes circumstàncies i ha viscut igual durant, no? I entenc que són casos com aquest, no? Que ha viscut durant 30 anys amb un pis, doncs amb un preu raonable,
amb una renda antiga, sí,
però ha canviat el propietari, té unes altres expectatives perquè veu com va el mercat i de sobte, clar, diu, i ara què faig jo, no?
T'envia un burofax i et diuen, has de marxar d'aquí.
I això es pot fer així?
Hi ha certes coses que s'han de complir que està bé saber-les, per exemple, t'han d'avisar amb un mínim de 4 mesos, que és molt poc, però és alguna cosa... per dir-te que marxes del pis on vius. Si no ho fan així, si no compleixen aquest termini, tu tens 3 anys de pròrroga.
D'acord.
Això és important saber-ho perquè no t'ho diran, o sigui,
clar,
et voldran
clar,
fer fora ràpid per treure diners del lloc on vius. I després hi ha moltes altres coses que has de saber. Clar, ara, amb la nova regulació de lloguers, hi ha diferències, no? Si el propietari és gran tenidor o si no ho és. O sigui, agafem la part que afavoreix menys el llogater. Els propietaris han de posar el pis a lloguer segons uns índexs marcats que estan establerts o bé amb el preu del lloguer anterior. Aleshores, hem de saber això com a llogateres per poder negociar amb els propietaris. Aquí és on entra el sindicat a fer negociació col·lectiva amb propietaris.
D'acord.
És a dir, en aquest cas concret seria posar-se en contacte amb el propietari i dir-li que sàpigues que tu podràs posar aquest pis en aquest barem de preus. És a dir, si tu estàs pensant posar aquest pis a lloguer a 2.500 euros, nosaltres com a sindicat estarem aquí per recordar-te i per fer tot el possible per tal que això no passi. O sigui, això és un exemple de pressió col·lectiva que fa el sindicat.
Perquè, no sé si hi ha... És a dir, aquest és el perfil que més s'està produint, és a dir, el de propietaris, és a dir, aquest lloguer estacional, no?, a uns preus increïbles, inassolibles per la majoria, sobretot pel lloguer residencial. Aquest és el fenomen, o sigui, en el que estem més afectats, les persones, els llogaters, o sigui, les persones inquilines?
Clar, crec que el fenomen que pot afectar més, tot i que fa menys soroll que aquest d'alguna manera, són tots aquests joves que no poden accedir a l'habitatge, però com que ja s'han fet adults en aquest context, és el que deies, no?, que assumeixen d'una manera molt natural i molt trista per part de la gent que sabem que això no té per què ser així, que no hi accediran, però sí que la cosa, o sigui, el que ens trobem més sovint al punt d'informació per llogateres són rendes antigues i persones grans que ni tenen recursos ni tenen coneixements i quan no tenen xarxa, doncs és un drama, de veritat.
El perfil que us arriba és sobretot el de gent jove o no necessàriament?
No, de fet està venint més gent gran que gent jove perquè jo, o sigui, diria que és perquè com que encara no hi han accedit aquesta gent jove...
Perquè la gent jove encara no pot llogar pisos.
Aquí hi ha el problema, no? Bueno, és que totes les estadístiques a l'ECU sortia, ara fa res, a tot arreu està sortint, no? Que deien 30 anys l'emancipació...
No,
30 anys. Vull dir,
la mitjana, eh?
La mitjana,
que ho fa molt més tard, eh?
La mitjana, sí, clar, o hi ha gent que no ho farà. I aquí Sitges, quina serà la mitjana? És que aquí jo crec que és més elevada i tot, no? Parlàvem abans de que Sitges és el segon municipi de Catalunya amb més pisos turístics darrere de Barcelona. Darrere de Barcelona.
I amb pisos turístics amb pisos oficials,
però,
que aquí no compten els que no.
Però, que no estan legalitzats,
Vull dir, què pretenem? Que realment, què volem? Clar, doncs clar que ha de néixer un sindicat de lloguer. És que què farem? Jo tinc 2 filles, doncs no podran viure a Sitges. Jo també estic aquí. Com se suposa que hauran de viure a Sitges? No ho sé. No ho sé. Vull dir, el fet que el jovent ja ni es plantegi, clar que no venen, perquè és que realment... doncs tothom està visquent amb els pares i quan viuen sol, doncs fora de Sitges. Si aquí és on anem, doncs nosaltres no hi estem d'acord i per tant intentarem fer el possible.
I de fet fem una crida des d'aquí a tota aquesta gent jove de Sitges que no vol marxar del seu poble. Clar. I que sí que voldria emancipar-se, perquè vinguin, perquè comencem a fer pressió, perquè una de les coses que passa a Sitges, i per això volíem muntar un sindicat a Sitges i no quedar-nos només amb el comarcal, és perquè considerem que Sitges té una, o sigui, una problemàtica i un caràcter que
particular.
El fan diferent, és a dir, té una pressió turística que és molt diferent a la d'altres municipis de la comarca, té un preu del lloguer que és el cinquè més car de Catalunya, són 1.358 euros.
És a dir, vosaltres esteu contactant, per exemple, amb el sindicat de llogateres de Vilanova, hi ha diferències entre Sitges
i
Vilanova.
Clar.
O sigui, hi ha aquest sindicat que agafa tot el Garraf i que fa les reunions a Vilanova, però nosaltres, com que veiem que Sitges té unes particularitats que no té Sant Pere de Ribes o Cubelles o altres municipis...
Sí, perquè és evident.
I una altra cosa, que és que creiem que no s'està parlant suficient sobre això, és a dir, que quan una persona no pot, jove, per exemple, no pot accedir a un habitatge, agafa una actitud una mica de, doncs, quina pena, no? Quina injustícia, no puc. És que no és que no puguis, és que t'has d'ajuntar amb més gent jove per fer pressió perquè es facin coses en aquest sentit.
Perquè pugui ser, no? És a dir, no, que no es conformin a, o no acceptin aquesta situació i com que els hi ve donada i ja està, no? I l'assumeixo i això ve donat, sinó com la voluntat de lluitar una mica contra aquesta tendència.
Total.
No?
I també crec que està bé tenir en compte que hi ha moltes coses que pensem que són impossibles i que no ho són, és a dir, per exemple, des del sindicat de llogateres s'ha aconseguit fent molta pressió tirar endavant una regulació de lloguers que encara és incompleta i que encara no té habitatge temporal, però això ho ha aconseguit molta gent fent força. O, per exemple, que els llogaters i llogateres no haguem de pagar aquest mes de... aquesta tarifa que ens cobraven les immobiliàries i que siguin els propietaris qui ho facin. Això és gràcies a la pressió de molta gent que està treballant perquè això millori.
Per tant, entenc que treballeu amb un cert, i està bé això, que també deixem com aquest punt d'esperança, no? Esperançador i de positivisme.
No, clar que n'hi ha, si no, no...
És que si no, no faríem.
Què fem?
Si no, ja...
Tenim moltes coses millors a fer. O sigui, no ens agrada haver de reunir-nos per parlar d'habitatge, tant de bo no passés, però creiem que és necessari que passi.
Clar, quan llegiu notícies com, per exemple, aquest anunci, que ja veurem si passa o no passa, però que deia, per exemple, que a Barcelona la intenció és eliminar tots els pisos turístics, i sabem que moltes vegades aquestes decisions que es prenen a Barcelona moltes vegades acaben després arribant també a Sitges, sobretot en matèries d'habitatge. Aquesta, una solució o una decisió en aquest àmbit solucionaria el problema?
A veure, estem en... Vull dir,
per la vostra percepció, que ni sou polítics, ni sou...
No, però podem respondre. És a dir, el sindicat de llogateres ha publicat un article que explica què és el que diu realment aquesta llei que vol impulsar Collboni, i la cosa és que té trampa per tot arreu. O sigui, al final ell el que vol fer és passar aquestes 10.000 llicències d'apartaments a hotels, per tant no està baixant la pressió turística de la ciutat. Sempre tot el que es digui
en matèria
d'habitatge...
Però sí que està convertint, pregunto, Està convertint, es convertirien aquests pisos o aquests lloguers de temporada, diguéssim, en lloguers residencials? Podrien convertir-se en això?
S'hauria de veure com. Clar, totes aquestes mesures s'han de mirar sempre amb lupa. Perquè, sí.
El problema és que també lluites, i ho sabem, contra un goliat, no? Però al cap i a la fi, si tu vols regular el preu dels lloguers, que es pot fer, vull dir, gent del sindicat de llogateres apareix al Parlament de Catalunya parlant, vull dir, que és una realitat, no estem tirant salves a l'aire, vull dir, que al final quan t'ajuntes i lluites per regular el fet de, no, Junts, Vox, els socialistes van tombar el lloguer de temporada, que aquí Sitges...
O sigui, van tombar la regulació.
La regulació, disculpeu, del lloguer de temporada. I aquí Sitges es va veure ipso facto, no? Tu poses a l'habitacle per llogar i veus, no? Pisos a 2.000, 3.000 euros. Clar, ningú de Sitges podrà llogar un pis.
A Sitges el preu habitual de lloguer, quin és? El preu per el que vosaltres percebeu, les dades que diuen.
Segons les dades d'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, de 2023 són 1.358 euros de mitjana.
El preu mitjà?
El preu mitjà.
1.300 per un pis normal,
Mitjà,
clar.
60 metres quadrats,
O menys. Clar, realment, jo també voldria animar...
Vull dir, no una casa amb piscina, no són 1.300, una casa amb piscina, no és això,
Crec que està... Podem animar també, vull dir, l'únic que heu de fer per saber quina és la situació del lloguer a Sitges és entrar a qualsevol portal immobiliari, posar lloguer a Sitges i veure què passa. No són cases
tremolar,
amb piscina.
I començar a tremolar.
Perquè... Hi ha pisos de 30 metres sense finestres pràcticament a 950 euros, o sigui, realment és una bogeria.
Mm-hmm. El problema és que no va enfocat al sitgetà o
al resident,
al treballador de Sitges, no va aquí. I per tant, el sindicat de llogateres el que provindrà, no? És tota una xarxa de coneixements i dir, comencem a girar aquestes tornes i procurar fer pressió entre totes, que s'aconsegueix i es fa, perquè és un tema que està a la taula. I per tant, aquí no ens podem quedar enrere.
Clar, la gran pregunta que es fa també a molta gent és qui lloga aquests pisos, perquè d'altra banda també és veritat que
expats.
Clar.
Crec que, de fet, m'ha sorprès molt veure que inclús a Sitges ara tenim una immobiliària que directament es diu Happy Expats. O sigui, això crec que ens hauria d'estar indignant. Vull dir, ja directament ens venem com una mena de parc temàtic o de decorat molt bonic, mediterrani, platja, sol, perquè persones que tenen un nivell adquisitiu molt més alt que el nostre puguin venir aquí a treballar per a empreses de fora, a jubilar-se o vaja, a viure la seva vida.
Ha vingut alguna vegada, i no sé, pregunto perquè també em sembla interessant, no? Algun propietari d'algun pis que digui, mira, jo tinc un pis, tinc la sort de ser propietari d'un pis, el vull llogar. Sabem també que dins del món dels que lloguen, no? De vegades també hi ha molta por a veure qui lloga, no sé si també sou un canal per això, de dir, nosaltres tenim tot un munt de gent que busca pis, no? I que podem posar en contacte gent que vulgui llogar amb possibles llogaters.
O sigui, nosaltres... No ha passat.
No hi ha aquesta empatia, aquesta solidaritat.
Clar, però sí que
amb la...
entre nosaltres hem parlat de clar, això s'aborda poc, no? Però també tenim un problema de preu d'habitatge a Sitges, perquè també hi ha sitgetans i sitgetanes que estan fent negoci amb el nostre poble.
Bueno, clar, és que tots aquests pisos que es lloguen no tots són de gent de fora.
No hi ha un mal de fora.
Molts són de gent de Sitges. I compte, que també ho sabem, hi ha gent de Sitges que és propietària que té els pisos a uns lloguers absolutament assequibles, correctes i gens abusius. I des de fa molts anys, vull dir, gent que no està mirant d'enriquir-se, sinó simplement és...
Exacte, totalment.
Per desgràcia, que és trist, però són els que menys.
Cada vegada menys.
Són com unicorni.
Després ens queixem, No, és que el poble ja no és el que era. Bueno, doncs
no te'l venguis.
Clar, no te'l venguis. Clar, no és el que era, no, és que aquí abans ja havia...
Vols tenir una llibreria, vols comprar espardenyes, vols menjar d'aquí, doncs no et venguis al poble si tens una propietat, si us plau.
No
vols que la gent jove marxi, et fa pena, doncs lloga'ls al pis a un preu assequible.
Sí,
o sigui, qui et cuidarà millor
el
pis
poble,
que algú que s'estima aquest poble?
Però hi ha aquesta
dualitat.
Estàs
a punt de plorar.
Estic a punt de... No estic a punt de plorar, però és veritat
fem una mica d'autocrítica sitgetana, també.
Que sembla també, amb perdó, que o sigui, són dades que ens condueixen a un abisme, però o sigui, el fet de construir xarxa com el sindicat de llogateres és el negar-se a l'evidència. I dir, aquest dilluns, a les 7, a l'Ateneu, veniu, intentem...
Parlem-ne.
No som aquí, Sitges, no, és que hi ha la del Garraf, hi ha la de Barcelona, que és un gegant que...
Hi ha gent molt capaç,
que
hi ha moltes ganes de canviar les coses.
Amb advocats, amb... No estem aquí, no és una comuna al bosc, que...
No,
per favor, que és... Vull dir que...
Sí, que és un moviment organitzat, de molta gent capacitada, competent, professionals molts del sector, amb coneixements,
clar,
i entenc que amb capacitat de lluita, que es veuen capaços de canviar aquesta tendència.
Correcte, totalment. He de dir prou, ja està.
O sigui,
almenys ho intentarem.
El sindicat de llogateres ha aconseguit portar el banquet dels acusats a la caixa, pels contractes, per les clàusules abusives de 1.700 contractes. Això ho ha aconseguit un grup de gent organitzant-se. Aleshores, fa pensar que podem fer moltes coses si ens organitzem.
Mm-hmm. Aquesta part, no?, optimista amb la que ens hem de quedar. I, clar, em deies abans, estàs a punt de plorar. És que, quan un de més pare, mare, no?, i, clar, aleshores, moltes vegades mires com cap al futur pensant amb les criatures, amb els fills i tot plegat, aquestes coses t'afecten probablement infinitament més, no? Perquè inevitablement mires el futur a través dels teus fills. Clar, dèieu aquest missatge i dius, clar, és un missatge tan fàcil d'entendre, no? De si pots llogar-lo a 700 euros, a 800 euros, i amb això tu seguiràs vivint bé, correctament.
Exacte, tens el privilegi de
no?
tenir...
Què fa, no? Què fa que decideixis no fer-ho a 700 o a 750 i ho facis a 2.500 sabent que estàs afectant o que estàs afectant el futur fins i tot dels teus fills, perquè molts d'aquesta gent fins i tot després també...
Si vols obrim aquest meló, però...
O sigui, l'ambició humana no té límits, però estaria bé que comencés a tenir-ne alguns.
Clar, que dius, en vés de poder viure tots, perquè l'altre dia l'Eco també sortia, ara ja no hi ha, diu, hi ha turismofòbia. Com pot ser, no? Aquí Sitges, si tothom ha viscut el turisme, però ja no. Abans sí que la gent vivia molt més del turisme, però cada vegada menys. Cada vegada hi ha més treballadors de fora. Per què? Doncs perquè venen de fora a treballar a l'hostaleria, perquè aquí els de Sitges diuen, jo no em poso
pues
aquí.
És que aquest és un fenomen curiosíssim, tenim una escola d'hostaleria a Sitges en què el 90% dels estudiants són de fora, que és una cosa, a mi em sembla, difícil d'explicar, de difícil explicació.
L'explicació és senzilla, que és el fet de l'hostaleria, hi ha els contractes que hi ha, que amb el PIL també, més a l'hostaleria, les hores extres, el treball de temporalitat, etcètera, etcètera.
La precarització laboral en aquest sector,
correcte, aquesta precarització enquistadíssima, però que mentre el turista estigui content, tapa, paella i sangria, doncs ja està. I això és en el que ens estem convertint. Volem ser això? Jo, personalment, no. Però sembla que aquí el diner, no?, és el que acaba guanyant sempre. I a l'habitatge...
Sí, però també és com... Val, guanys per avui i misèria per demà.
Correcte.
És a dir, tenim una visió en general molt a curt termini. I hauríem de començar a pensar una mica més.
Que és justament el que em cridava l'atenció, tota aquesta gent que té canalla, és a dir, si tenen fills, molta d'aquesta gent tenim fills petits, per tant no, quan tens un fill petit normalment no penses gaire a curt termini, o tenir un fill fa que pensis menys a curt termini que quan no el tens. És quelcom de la natura, biològic, és inevitable.
Sí, sí.
Clar, em costa d'entendre, no?, que dic, home, no ho sé, però vaja, és la meva percepció. Vidriosos, per això, perquè dic, és que em costa com d'entendre. Ja sabem que els diners criden molt i que si
però
creus que pots guanyar 200...
Ja està bé aquesta situació. Ah, és el que hi ha, ja està bé. No podrem viure a Sitges. Vaja, doncs no sé si jo estic d'acord amb aquest punt. I el sindicat...
També és el problema de mesurar la riquesa només amb diners, no?
Clar.
És a dir... No,
efectivament.
A costa de què?
O amb propietats. O amb,
clar, no? Nosaltres volem viure un poble ric en tradicions, que escolta el seu passat, que vol un futur compartit, que sigui bo per tothom. No hauria de ser raro dir això. No és una fita impossible, o sigui, fent petites coses podem aconseguir-ho.
Tornant a la feina feta en aquest any, sobretot en aquest any, heu aconseguit resoldre casos? És a dir, gent que ha vingut amb problemàtiques greus que comentàveu a nivell habitacional, a nivell d'habitatge, heu aconseguit, és a dir, teniu, d'alguna manera us heu quedat amb algun punt de satisfacció en tot aquest procés de dir, mira, aquestes persones com a mi me'ls hem pogut ajudar, no?
Sí, o sigui... Ara, clar, hem parlat de casos
molt
greus, però després en tenim de molt petits, tipus el propietari del pis on visc no vol arreglar la vitroceràmica que s'ha espatllat.
Per això també esteu vosaltres,
clar,
clar, clar. Aleshores, això és tan fàcil
com... Em diu
com...
que ho he de pagar jo, això.
Clar, com mirar la llei i dir, no, no, el que has de fer és enviar-li un mail amb aquesta llei copiada dient, ho sento, però te'n fas càrrec.
Quins són els... És a dir, en què som més desconeixedors o més ignorants quan som llogaters d'un pis? És a dir, quines són aquelles, quins són aquells casos més habituals en aquesta matèria? Aquests casos, diguem, no tan greus, que amb els que us trobeu que dius que en general la gent no sap que té aquest dret, no? O no sap que això pot demanar-ho.
Per exemple, crec que ara, clar, com que també hi ha hagut canvis molt recents pel que fa a la llei del lloguer, el que et poden demanar i el que no, ara hi ha aquesta cosa que l'única pujada que et poden fer dins d'un lloguer és la de l'IPC, que és un 2%. Això ho has de tenir claríssim. Qualsevol altra pujada que et vulguin fer no és legal.
Ni que els hi hagin pujat, compte, ni que et diguin que els hi han pujat la comunitat de veïns, ni que et diguin que ha perdut no sé què, és a dir... Tan fa, és a dir, que estiguin vivint una situació estranya. No, el que poden pujar-te és aquest 2% corresponent a l'IPC. I punt.
I no té caràcter retroactiu. És a dir, si t'has oblidat i no l'has demanat al
quan
gener...
Quan tocava...
No el pots demanar de manera retroactiva. Només s'aplica...
A partir de que el demanes.
A partir de que el demanes. Després també... El tema de les immobiliàries, que clar, normalment quan anem a una immobiliària...
Us veuen com l'enemic?
Espero que... No, bueno, no ho sé, la
no,
veritat...
No, a mi em semblaria interessant que poguéssiu fins i tot treballar d'una manera comuna, no?
La qüestió no, però els interessos difereixen.
Clar.
Amb el tema de les clàusules, aquestes clàusules abusives que de cop apareixen...
O sigui, lamentablement, la lògica de la majoria d'immobiliàries, no de totes, sempre hi ha excepcions, però són poquetes, és fer diners, o sigui, tenir guanys i créixer en guanys. Clar, quan el teu objecte de negoci és un dret bàsic com l'habitatge, aquí hi ha una cosa que entra en conflicte, que és que tu vols fer negoci d'una cosa que és un dret.
Clar,
però
no,
bueno, tornant al tema del que no però... podem oblidar...
d'aquelles coses
que hem de saber és que això, no? Que la immobiliària no et pot demanar una quota de servei pel tràmit que t'ha fet, això ho ha d'assumir el propietari. Que el mes de fiança és un, no són dos, i que te l'han de tornar als 30 dies. I després, cosa que has de saber tu com a llogatera...
Els 30 dies de...
De quan deixes el pis.
De quan deixes el pis, d'acord.
És a dir, sí. Per això també és important recordar que quan entres a un pis has de fer fotos de tot, has de tenir tot molt clar com està i enviar-ho per mail adjunt a la immobiliària o al propietari per tenir proves de que tu no assumiràs desperfectes que vagin... Vull dir que... Que no et toquen, vaja.
Sí, sí, és a dir, que quan surtis el pis les ha de deixar com l'has trobat, però no et poden exigir igual que el pintis i quan has entrat no estava tot net immaculat,
no,
per exemple.
No, has de pintar el pis. No.
No, és que clar, totes aquestes... Clar, és que jo també he passat per molts lloguers, Totes aquestes coses m'hi he trobat també, I és veritat que amb els anys l'experiència et fa... aprendre, no?
Clar, I a base de cops.
Clar, no? I moltes vegades posant en valor. I no sé si quan anem a... Clar, és veritat que lluitar contra aquests preus de temporada és molt difícil, però no sé si també ensenyeu d'alguna manera a posar-se en valor a qui va a negociar un preu de lloguer, no? Per exemple, el dir de... Escolta'm, més enllà del que et demanin aquests diners o que hi hagi aquí una negociació de baixa mal, puja mal, etc., de posar en valor d'ensenyar de dir, és que jo sóc una persona que sóc responsable, que seré cuidadosa, que no sé si això també ensenyeu, perquè, i això és per experiència pròpia, jo recordo que amb els anys vaig aprendre a que havia de posar-me en valor jo perquè qui em llogava el pis se n'adonés de que era una persona, diguem, que amb la que podia acceptar aquesta negociació o aquesta rebaixa. Que era una cosa amb la que me n'adonava que no s'hi trobaven, és a dir, no topaven amb gent que els deia, no, mira, però a veure, és que el meu plan és aquest, aquest, aquest i aquest. I aleshores com que els desterrotava una mica. I no sé si això també us hi trobeu, és a dir, que a vegades anem a llogar un pis i és el que ens diuen,
clar,
ens ho mengem, sí, i ja sí, està, sí. No? I sembla com que haguem d'acceptar-ho tot, no?
És per desconeixement, És perquè, o sigui, realment... llogar un pis no és una, diguéssim, és un pas molt important que fa...
Importantíssim.
Que això també ens ho deixa com si fos... No, és un pas importantíssim.
I tant. Nostres,
llogues un pis, el primer pis, quan ets jove, tal, o no. O,
a part d'una experiència vital...
És un pas important. Hi ha gent que, pel que sigui, no pot tenir un pis de propietat, de qui neix el sindicat de llogatera, i... O no vol, i es veuen la necessitat... O el que és jugar. Per tant, et trobes en un mercat enorme amb mil clàusules, amb mil papers, que a la gent doncs ja et sembla que tot està controlat i no tens tu opció a negociar
sí,
o de tenir cap dret, fins i tot et diuen no, això és el que hi ha, i tu veus allà no, una burocràcia. Doncs no,
que et sents molt petit dins aquest
clar,
món,
correcte.
No?
També el que passa molt sovint és que com que costa tant llogar, trobar un pis a Sitges que et puguis permetre, no és que tinguis, ah mira, tinc aquests 7 pisos a 600, 700, sí. 800 euros i puc triar. No, és que a vegades en trobes un a les 7 del matí que l'acaben de pujar al portal immobiliari
i
a les 7 i 5 ja està. Aleshores, la teva capacitat de negociació
mímica
també es veu reduïda, perquè a la que accedeixes a llogar un pis estàs com pràcticament donant les gràcies per una cosa que hauria de ser.
Perquè aquest mercat de lloguer en aquests moments, a Sitges, entenc que està molt reduït, és a dir, el mercat de lloguer residencial, realment ara hi ha poquíssimes oportunitats de llogar un pis a un preu assequible.
Posem-nos a les immobiliàries,
a qualsevol portal immobiliari ho veus.
Als portals i vull dir, és que no tens ni l'opció.
També tenim un altre tema que és bastant important, s'ha de tenir en compte, que és que a Sitges hi ha prop d'un 20% d'habitatge buit, que és habitatge que o bé es fa servir només uns dies a l'any,
estacional, sí.
Exacte, o està tancat perquè els propietaris es poden permetre mantenir-lo així abans de posar-lo a lloguer.
Això és una de les altres lluites.
Un 20% a Sitges?
Un 20%, sí, això són dades del pla d'habitatge de l'Ajuntament.
Repartit per tot el municipi, aquest 20%?
Això no t'ho sé respondre, però potser que el pla d'habitatge ho contempli, no ho sé.
Estaria bé,
si comptes que tenim pràcticament un 10% d'habitatge turístic, repetim, legal.
Legal. Després aquí s'ha de sumar l'il·legal, que és un percentatge elevadíssim, també.
Sí. Sí, a Barcelona és pràcticament el doble.
Doble.
Tenim aquest 20% de buit, aquest 10% de turístic.
I és un 30%, doncs un 40%.
Anem fent càlculs, o sigui, la cosa està fatal. Per això muntem un sindicat de llogateres a Sitges, perquè és que realment...
Clar, per pura necessitat, eh? Vull dir, però...
El tema de compartir pis, és una tendència també que veieu que inevitable, que és inevitable, és a dir, que no sé si és una realitat amb la que us trobeu també, no? De molta gent que no veu altra opció que compartir pis.
De gent de 40 anys compartint pisos perquè mai han pogut, tenir el capital necessari per poder llogar un pis sols. Vull dir, jo tinc amics que porten tota la vida compartint pisos amb gent desconeguda a Barcelona treballant, perquè aquí hi ha Sitges igual, coneixes la gent, no? I vius 5 en una casa, doncs perquè...
És que això passa a Sitges, eh? És que jo m'agrada explicar-ho perquè de vegades em fa la sensació que aquestes notícies les llegim als diaris i ens pensem que això no passa al nostre municipi, no?
Sí, passa,
i aquestes
sí.
situacions passen, i també passen al nostre Sitges i als carrers cèntrics, com bé deia la Maria al principi, no? Tots els carrers pels que caminem cada dia hi han situacions d'aquestes, a banda de situacions d'abús, etcètera, doncs això, doncs gent que està compartint pis perquè no té opció a no compartir, o gent que està a punt de que la facin fora perquè ha canviat el propietari i ha decidit que puja el lloguer o vol pujar el lloguer a una barbaritat i no hi podrà accedir, i sap que si no és amb aquell, tal com està el mercat, no podrà tenir cap més opció. Vull dir que són realitats que passen, que no sé si també de vegades mirem una mica, o sigui, veiem aquestes coses sempre com des de certa distància, no? Fins que no et toquen, sembla com que ens costa una mica adonar-nos-en que això està passant també.
Sí, per això també una de les coses que intentem repetir respecte a aquesta primera assemblea del sindicat de llogateres que farem i en general a les assemblees que fem és que no cal que estiguis tenint un problema urgent ara mateix perquè vinguis al sindicat i participis del sindicat, perquè el que volem és estar preparades, sent conscients que la situació és molt difícil.
Clar, que al final...
O sigui, no cal que t'esperis a que et desnoni.
A tenir problemes, sí.
Per venir.
És a dir, com més informats, al final, no? Entenc
clar,
que és com
clar.
Més informada estigui la gent i estiguem tots informats de com funciona el mercat, de les lleis, dels drets que tenim, dels deures també, però de tot plegat, més difícil serà que...
que abusin de nosaltres.
Bàsicament és el sentit. És el sentit
en tots els sentits, sí.
De fer tot. I veiem un altre cop, perdoneu l'incís, la relació entre el món laboral i el món de l'habitatge.
Sí,
perquè hem parlat del PIL i com seguidament si el mercat laboral si va com va i és precari, etc. Tot això es veu, doncs, que tu no pots accedir a un habitatge i totes les estadístiques, tot surt. I sembla que, no, com que en reboti, perquè ho estan dient a les notícies diàriament, a l'Eco d'aquesta setmana, doncs també, i el fet aquest, no, d'una mica... de que anem donant pals de sec. Ah, jo sé que hi ha aquest problema i després m'adono que tinc 35 anys i he d'estar compartint pis perquè no puc obtenir un habitatge digne. Per què no el puc obtenir? Doncs perquè estàs cobrant el mateix que fa 10 anys, company, i per tant tot això ens porta a anar teixint xarxa, d'anar-nos juntant. Quin problema tens tu? Ah, ostres, és el mateix que tinc jo. Doncs endavant. Aquest dilluns, aquí a Sitges, a l'Ateneu a les 7, doncs procurarem...
Sí, per exposar possibles problemes que tinguin, però si no els tenen... Per,
els problemes hi són,
exacte,
eh?
Per conèixer els problemes que potser sí que tenen altres tenir, i que pots i tenir, que... no?
Hi haurà també la responsable d'acció sindical del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que és una persona que en sap moltíssim, i gent del Sindicat de Llogateres del Garraf, o sigui que fem aquesta primera assemblea conjunta.
És que abans la pregunta, perquè l'altre dia amb la tertúlia jove em va cridar l'atenció que clar, aquests nanos van a la universitat i quan a la universitat deien que eren de Sitges... automàticament
sí.
La gent et col·loca en doncs si ets a Sitges, ets sí, una persona diguem, amb capacitat
amb
econòmica exacte, no? Pim, pam. I clar, aquests nanos doncs, simplement són nanos que estudien amb les famílies que tindran però no, ja està, normals i corrents com qualsevol altres, no? I és veritat que clar, Sitges hi ha sempre aquesta etiqueta associada, no? De som un poble benestant, un poble ric, etc, però també hi ha aquesta problemàtica, vull dir, i a més, en el cas del nostre territori, que és la comarca, amb aquesta peculiaritat respecte als altres municipis,
correcte,
que la pressió turística la té Sitges, no la té ni Ribes, ni Canyelles, ni Olivella, ni Cubelles, ni Vilanova, vull dir que recau tota aquí, no? I llavors això ens afecta doblement, no? Però sembla com que Sitges aquests problemes ens hagin de passar de llarg.
Total, crec que aquesta sensació la tenim moltes persones quan diem que som de Sitges a fora. Crec que aquí és important entendre que el que hi ha a Sitges és persones amb un poder adquisitiu molt alt que fan que la mitja del que se suposa, la capacitat econòmica que tenim a Sitges sigui, no respongui a la realitat. És a dir, aquestes persones doncs, desequilibren aquest número de mitja, però no és la realitat del grup de persones.
Sí, sí, vas per les cases noves i el poble sec i allò no és Beverly Hills, vull dir, i viu molta gent allà, i viu molta gent sitgetana i treballadora.
S'han de mirar bé aquests números.
I qui diu aquests dos barris, diu d'altres.
Sí, clar, aquesta imatge ens fa mal en aquest sentit.
Jo crec que
sí.
Per mi també hi ha una cosa que l'he comentat algunes vegades amb amigues, que és la capacitat desmobilitzadora que té la bellesa de Sitges.
Ah.
És a dir, vivim en un poble
això.
Tan bonic, tan agradable. Jo surto al carrer i estic orgullosíssima i contenta de viure aquí. Penso quina sort que tinc d'haver nascut aquí. Però a la vegada aquesta mena d'estar bé, bon rotllo, les festes populars de Sitges, fan que... no ens mobilitzem, és a dir, que no arribem a estar prou malament com per mobilitzar-nos en coses que són tan importants com l'habitatge.
I bàsiques.
I això és un tema.
I
que passen, i que existeixen, i que gent... Vull dir que Sitges també desnonen persones. Vull dir.
Clar.
No, sí.
És
una mica un quadre maquíssim, però buit de contingut al cap i a la fi, perquè la foto és preciosa, però i després tothom content i que es toques les gralles per festa major i veus la gent i et ploren els ulls.
I que està molt bé això,
i magnífic,
ja està molt bé,
i després t'adones que no podràs viure aquí.
Hi ha un altre Sitges que no és visible.
Doncs no sé què em compensa, si em compensa la foto o realment em compensa viure dignament al poble.
Bé, si els ha interessat el tema i tenen ganes doncs, de saber més i d'entrar en contacte amb aquest sindicat de llogateres i amb aquesta seu en la que s'ha convertit ara l'Ateneu Popular de Sitges, dilluns a les 7?
7 de la tarda,
al carrer Pau Barrabets, oi? Al carrer Pau Barrabets número 16, i als baixos, allà tenen la seu l'Ateneu, hi haurà aquesta assemblea amb tota aquesta gent que explicaran, entenc, la tasca, aquesta tasca que fan, i si no ja ho saben, que allà també podran entrar assegurar-se de, o podran apropar-se sempre que tinguin qualsevol consulta al respecte, que són com un punt d'informació no només en habitatge i habitacional, sinó també en temes laborals, que entenc que sobretot es dediquen a ajudar i acompanyar a la gent, en alguns casos amb èxit. Per tant, mira, vagin si tenen el problema, o si més no, si tenen també les ganes, entenc, no? I aquí està també la motivació de lluitar per canviar aquesta tendència, no?
Total.
Encara que no tinguin problemes, que siguin afortunats i privilegiats, no tinguin aquest problema, doncs si tenen, això els preocupa, no? De cara a futur, doncs informin-se. Maria, Àlex, moltíssimes gràcies, un plaer.
A tu, moltes gràcies.
Bon dia.